Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Posa'm un encostipat.
Jo més.
Ja. Però com... nosaltres aquí, eh?
Sí, bueno, la vida continua, Montse.
La vida continua.
Entre estornuts, però continua.
Això, entre estornudos, entre teles.
Sí. Sí. Això.
Bon dia, amics de Fila Zero.
Ai, sí, és veritat, sí, estan
perquè...
aquí.
A part de sentir-nos artesanar i tot això, pues, venim a fer el programa de cada setmana i a presentar la cartellera d'avui.
Efectivament.
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 Per tant, com que tens temps a tossir, feina i tot això, si vols, ja comencem.
Comença,
sí?
Endavant.
Sí? Vinga, doncs. Doncs la primera pel·lícula d'aquesta setmana és una pel·lícula americana que es diu The Whale, la balena. La balena és una pel·lícula escrita i dirigida per Darren Aronofsky, que és el mateix director de Requiem por un sueño, del Cisne Negro o El luchador. Està interpretada en el paper principal per Brendan Fraser, que està completament desconegut. És l'actor de George de la Jungla, La Mòmia, Dioses i Monstros, Joe, Crash, un actor que durant la dècada dels 90 i els 2000 va fer una projecció brutal. Però, per circumstàncies personals, aquest actor va desaparèixer del programa cinematogràfic i ha sigut ara quan el director de Darren Aronofsky l'ha recuperat per interpretar aquesta pel·lícula, i ho fa al costat de Sadie Sink, de Stranger Things o El castillo de cristal, i Samantha Morton, de Walking Dead, Minority Report o La Libertina. Aquesta pel·lícula ha estat nominada a una gran quantitat de premis i és una, allò que diuen, una firme candidata a guanyar l'Oscar en la interpretació d'actor principal. Va estar nominat també als últims Premis Globus d'Or, però justament la seva situació personal respecte del director d'aquests premis va fer que ni li donessin el premi ni que es presentés a la gala. I ja això, si algú se'n vol informar, a les notícies d'internet ho expliquen. De què va aquesta pel·lícula?
A veure, tenim el protagonista, és un professor d'anglès, és un tio amb una obesitat d'aquelles severes,
mòrbida,
molt de malaltia. I és un tio molt solitari, no surt mai de casa, i dona les classes per internet, però a més evita que surti la imatge, o sigui, només la veu. És un home divorciat des de fa anys, amb una filla adolescent, i bueno, ell es va enamorar d'un alumne més jove i considera que ha estat l'amor de la seva vida, però que va morir tràgicament, i a partir d'aquí ha quedat a casa sense moure's. És un tio amargat i té una infermera, la Liz, que és una amiga, que és qui el cuida. I ja està. Intenta reconnectar amb sa filla, però sa filla és adolescent i per ell tornar a connectar amb la filla és l'última oportunitat de redenció, perquè la seva vida, diríem, que no, ja no té sentit allà a casa trencat. Bueno, és tot aquest drama psicològic, sí, mental, de situació, històric, el que vulguis,
que viu
aquesta persona en aquest estat.
Bueno, la crítica parlada que ofereix als espectadors un dels retrats més descarnats i incòmodes del que és la soledat, l'obesitat, el fet que la gent t'abandoni, que se n'oblidin de tu, sense condescendència, allò a lo bèstia.
Sí, sí, sí.
Bé, de les que s'han de veure.
Aquesta és te la recepto, eh?
Molt bé.
A més, està molt ben puntuada,
sí,
i amb
sí,
una
sí,
crítica bestial, no?
Exacte. Ja,
com has dit. Anem per l'altra, va.
Sí, doncs la següent pel·lícula, que també està amb una puntuació
molt
alta.
Tu, eh?
Oi, estic una mica...
Em costa
parlar, eh?
A mi també, eh?
Bueno, prengueu-vos-ho en calma.
A mi no, també. A mi més.
A tu més. Sí, a tu més. Doncs la segona pel·lícula de les que s'estrenen aquesta setmana, si l'Enric ens deixa, és Tar.
El tiempo es la clave. El tiempo es la pieza esencial de la interpretación. Tú no puedes empezar sin mí.
Tar també és pel·lícula d'Estats Units, en aquest cas escrita i dirigida per Todd Field, que és el mateix director de En l'habitació de l'any 2001, Jocs secrets i d'altres pel·lícules que no estan estrenades en aquí. En aquest cas, l'actriu principal, la Cate Blanchett, també està nominada com a millor actriu protagonista als Oscars d'enguany, que és una actriu ja multipremiada, l'hem vist en pel·lícules com Carol, El curioso caso de Benjamin Button, d'aquest que l'hem recordat, Babel, L'aviador, Robin Hood, El talento de Mr. Ripley i Blue Jasmine, i l'acompanyen en el repartiment a Nina Hoss, de Homeland, L'audició no Jack Ryan, i Noemí Merlant de Un any, una nit, o Retrato d'una mujer en llamas.
Què? T'explico de què va.
Explica'm de què va aquesta Tar.
Qui és Tar? Ella és una compositora i directora de l'Orquestra Filarmònica de Berlín. Per tant, una dona músic, diríem, amb un èxit fabulós, està dalt de tot. És una tia carismàtica, amb una personalitat molt, molt acusada, allò que no es deixa passar per davant a ningú. I la seva parella és una violinista, la Sharon Goodnow, i elles dues tenen adoptada una filla, que és la Petra, que té 6 anys, i que té un paper clau en la feina de sa mare, diríem, no?
De la producció artística, no?
Bueno, quan tots els elements que volten al voltant de Lydia Tarr s'emboliquen, la nena és un recolzament emocional molt important i per tant fa que ella es reestabilitzi, no? Quan té apuros, té problemes. A veure, resulta que està acabant de gravar les 9 simfonies de Mahler i la quinta va quedar pendent per culpa de la pandèmia del Covid, d'acord? Per tant, té una preocupació.
Sí, sí.
Una altra, una antiga col·laboradora no deixa d'enviar-li missatges perquè se suposa que va haver una relació que va acabar malament i que ella li demana a la seva assistenta, una assistent que té que es diu Francesca, que gestioni el tema aquest, a veure si deixa d'emprenyar-la aquella dona. Després ha de substituir el director adjunt de l'orquestra, que és un home ja gran, i la seva assistent, Francesca, aspira a aquest lloc. I, a més, està a punt d'incorporar-se a l'orquestra una violoncel·lista russa amb molt de talent, la Olga Metkina, per la qual ella se sent atreta. O sigui que té una pila de lius, allò, en marxa, i té sort a la nena, que és la que
li dona pau.
Li dona pau, li diu afluixa, mama.
La crítica la deixa molt bé, parla de l'aquest Blanchett, diu: es fa un monument en la hipnòtica, diu, es fa un monument en la hipnòtica Tar, en la hipnòtica pel·lícula Tar, i demostra com una excel·lent interpretació és també la millor manera de dirigir una pel·lícula, és a dir, d'aquelles actrius que tenen poca feina al director, perquè en seguida capta. Diu, la Cate Blanchett està colossal en cada plano d'aquestes 3 hores de pel·lícula.
3 hores, nena, cada vegada duren.
Sí, un film brillant, intel·ligent, hipnòtic, precís. Diu, i acaba atrapada, Tar, amb tot això que explicaves, en un curiós xoc d'interessos, on les llums i les ombres de la pel·lícula al llarg d'aquestes 3 hores es cou a foc lent en una ficció en el que ressonen els grans temes de la nostra època. Per tant, aquí tot això que la tormenta no deixen de ser grans temes del nostre moment.
Sí, són coses no és allò del moment, són coses modernes.
No m'ha vingut la senyora de la neteja, no és els problemes que té.
No. Eh? Bueno, ja has vist.
Bé, doncs també és de les pel·lícules apuntades, no?
També, sí.
Aquesta te la recepto jo a tu.
Molt bé. Me la prendré cada 3 hores.
Això ho fan perquè com que cada vegada és més car en el cine, igualment us que duri i que rendibilitzi els diners.
Però tu fixa't, davant les pel·lícules feien
una hora i mitja.
90 minuts, vale?
Això era...
Llavors surten les sèries i diu, ara les farem de 40 minuts, les sèries. I pom, pom, pom. O primer les sitcoms, que eren de mitja hora.
Sí,
o de 20 minuts. Ara resulta que les sitcoms ja són de tres quarts,
una hora,
una hora, bueno, la sitcom, la sèrie,
sí.
I els va dir, ah, sí, nosaltres tres hores.
És veritat. Molt bé, doncs...
Va, anem per una altra.
No, la següent és una pel·lícula espanyola, Lobo Feroz.
Ah! Ah! Una niña y un pederasta se adentran en el bosque de noche. La niña dice... Uy, qué miedo ir por el bosque a esta hora. Y el pederasta responde... Pues imagínate yo, que tengo que volver solo a casa.
Lobo Feroz és de Gustavo Hernández, director de La Casa Muda o de No Dormiràs. És un remake d'una obra d'Aaron Keixels i de Nebot Papuchado. Per tant, algo que no era pròpiament nostre. En aquesta pel·lícula, el paper principal el té de Javier Gutiérrez, que a nosaltres ens agrada molt, el mateix actor de 1898, Los últimos de Filipinas, El olivo, Vergüenza, El desconocido, La isla mínima, Campeones, eh? Per tant, d'aquests actors que ja tenen una trajectòria de garantia. L'acompanyen Adriana Ugarte, també de Durante la tormenta, Enamorada de mi mujer, El tiempo entre costuras o La señora, i Juana Acosta, de Velvet, Perfectos desconocidos o Crematorio. Per tant, tenim aquí un triplet d'actors que també ens garanteixen
coneguts i bons, sí, sí.
La pel·lícula, malgrat que no tenim opinió de la crítica i que la puntuació que li dona Film Affinity és baixeta, però, com diem sempre, cal veure.
No, però
apunta
pot ser interessant.
Sí.
A veure, aquí tenim un policia que sempre està a la vora de la llei. És aquells
que sempre en el
filo del conte.
Sí.
I una dona que està buscant venjança. Es troben i estan obsessionats per descobrir l'assassí que hi ha al darrere d'uns crims de diverses nenes. Per tant, tenim un assassí en sèrie, un policia i una dona que l'estan buscant. Estan disposats a fer el que calgui per aconseguir que confessi, encara que hagin de fer un disbarat. Per altra banda, hi ha una detectiu, una dona ja serena, modèlica, diríem, no? Que lluita en aquesta carrera contrarrellotge per evitar que facin errors irreparables, que facin un disbarat amb el presumpte assassí,
sí,
que no se sap.
Sí.
Si ho és o no ho és, però ells ho creuen. I bé, és aquesta la lluita d'aquesta parella i l'altra.
La justícia por mi mano.
I la justícia por ell, hagámoslo bien. No?
Sí.
Bueno, és una...
Està bé, és un thriller.
És un thriller que pot estar bé. Almenys pels actors fa gràcia anar-la a veure.
Això mateix. Doncs anem a la següent i tornem amb una pel·lícula dels Estats Units, en aquest cas Devotion, una història d'héroes.
Nunca aterrizarás ese avión.
Devotion, una història d'héroes, està dirigida per J.D. Dillard, que és el mateix director de Els visitants, Joc de mans o The Fly, i està basada en un llibre d'Adam Makos. En aquest cas, el paper principal és de Jonathan Majors, que el vam veure al judici de Los Siete de Chicago, a Más dura serà la caída o Loki. Hi intervenen també Glenn Powell, que el van veure a Top Gun Maverick, a Castell de Sorra, a la Societat Literària de la Pastel de Pil de Patata, i Thomas Sadowski, d'Alma Salvaje i John Wick. En aquest cas, la pel·lícula es va presentar, la premier la va fer al Festival de Toronto de l'any passat, i està basada en fets reals,
sí,
diu.
Sí, sí.
Explicar.
Bueno, és Guerra de Corea, eh?
Sí.
L'any 50... tenim el 45, s'acaba la Segona Guerra Mundial, després s'engega la Guerra Freda, diríem, la influència dels russos o dels soviètics, i la influència americana o del capitalisme, diríem. I a Corea engega un enfrontament. L'any 50 comença aquesta guerra i hi ha dos pilots de diferents mons que són acceptats en un esquadró d'èlit d'aviació per entrenar-se. Un és un soldat impecable, ja està, és un tio que ordena-me i jo faig, no? I l'altre és negre, és afroamericà, i és un pilot amb molt de talent. Molt de jo ho controlo, jo ho domino, jo això ho provaré, això altre, sí, etc. No? I aquest es convertiria en el primer afroamericà en volar en combat per la Marina dels Estats Units, perquè abans...
Sí, bueno, sí.
En fi, que tots dos en aquest esquadró doncs són portats al límit per convertir-se en els millors pilots de combat. Mm-hmm. Per tant, és una pel·lícula d'avions.
Tenim un Top Gun.
Sí, un Top Gun a l'antiga.
Per tant, no és tan espectacular.
O potser sí, perquè hi ha preses molt,
sí,
molt bones.
Sí, això mateix, el tràiler apuntava bé.
Les imatges, per bé, mi, són molt bones.
Sí.
Però, bueno, la història trobo que té poca substància, perquè són dos...
Dos pilots.
Sí, però són dos militars, sí, en busca de la glòria i
això
de jugar-se
el tipus. A veure, la crítica li posa que La guerra de Corea amb taló de fons, diu, és un drama senzill i satisfactori. Diu, la força del protagonista i el guió del Dillard, diu, fan d'aquesta pel·lícula que estigui una mica per sobre del que és el biòpic tradicional al que ens té acostumats Hollywood. Vale, per tant, una pel·lícula una mica més acurada, una mica més ben treballada, i bueno, que potser si no ens agrada tant el Tom Cruise, eh, i tota la seva aureola, doncs aquesta pot ser una bona...
Sí, 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 sí.
Una bona substituta. Vale, doncs anem a la següent...
Podríem dir que és com una mena de Top Gun, però en sèrio.
Exacte, no, això mateix.
Menys no, espectacular i menys de...
Sí.
Amb menys miracles, diríem. Sí.
Vinga, doncs la va, següent és una pel·lícula francesa que es diu La vida sin ti.
Me llamo Joan, Joan Vera. Soy Joan.
A propòsit de Joan, és el títol original, eh?
Ah, bé.
És allò de...
A propòsit és la vida,
sí,
de Joan és sin ti.
Això no? Mateix. La pel·lícula és la primera pel·lícula del director Laurent Larrière i... En el paper principal tenim a Isabelle Huppert, que la vam veure en pel·lícules com Amor, La pianista, El, La vídua, Lars Eldinger, de Ruido de fondo, L'espia on és, Babylon Berlin, El professor de persa, i Freya Mabor, de L'emperador de París, o Skin, no?, que és el protagonista jove. Bé, a mi m'ha donat bona sensació.
A veure, t'explico de què va.
Va, explica.
En un carrer de París, Joan Berra es troba el seu primer amor. Mm. Després d'anys de no veure'l. I afectada per aquest retorn inesperat...
Aquesta trobada, sí.
Se'n va a una casa de camp amb el seu fill Nathan. Allà recorda moments dels últims 40 anys de la seva vida. La família, la joventut, l'amor, l'èxit professional. I una mica revisa, no?
La vida.
Què ha passat. I una vida molt plena, sembla. I a la vegada ve a ser com un viatge alliberador sobre l'acceptació de totes les històries que ens expliquem a nosaltres mateixos per fer-nos quedar bé quan la cosa, no funciona. Sí. Està bé, és una reflexió sobre l'obisco.
Això mateix.
I a partir d'això, d'haver tornat a veure l'amor de la seva vida aquí s'havien deixat des de fa anys.
Sí, també en aquest cas, igual que en...
Nostàlgia, eh?
Sí, però igual que la de la Kate Blanchett, a tard, la crítica també parla de que gràcies al talent de l'actriu protagonista, doncs és una pel·lícula fàcil pel director. Mm-hmm. No? Són d'aquelles dones que ja omplen la càmera per elles mateixes.
No, que saben mostrar el que han de mostrar.
Això mateix, fer el seu paper.
El sentiment i el...
Clar. Bé, tornem...
Aquesta l'hem d'anar a veure o no, Montse?
Sí, sí, sí. Jo crec que sí, és d'aquelles pel·lícules que potser no cal veure-les al cine, ara em renyaran els del cine, però diran, home... Però sí, és de les pel·lícules que s'ha de veure. Sí, a mi totes aquestes d'emocions i trajectòries vitals, trobo que no són vides exemplares, sinó que són una ficció.
Sí, sí, sí. No, a on són... una replanteja amb una altra mirada com veia les coses.
Clar, no deixen de ser reflexions sobre la vida, per això dic que trobo que sí.
Vinga, doncs, anem per una altra.
Vinga, anem amb una altra que la crítica també la deixa prou bé i és també francesa. Compromat, l'expediente russo.
Hola, Fabián, ¿cómo estás?
Hola, Mati. Bien, ¿y tú?
Buenos días.
Buenos días.
¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Compromat, com deies, francesa, i és del mateix director de Petit País, Zulu, o El secret d'Antoni Zimmer, que és el Geron Sal, que també fa el guió. El paper principal és un d'aquests actors ja nostres favorits del cinema francès, que és el Gilles Lelouch, que a la més de Pequenes Mentires, a les dues parts...
Però aquí fa un paper ja completament diferent.
Sí, i gran.
Ha donat la volta.
Ja ho vam dir a l'última pel·lícula que vam parlar d'ell, que era Goliat, que vam dir, ja es veu gran? Doncs sí, ja es veu gran. Doncs ell...
Però així com abans feia pel·lícules on feia el paper de cara dura, d'inconstant, de jove ja granadet,
sí,
que
sí.
S'està passant, no?
Sí, ara ja.
Ara ja no, ara ja és un tio gran amb paper d'home gran.
Això mateix, això, ja se li ha acabat el bròquil.
Sí.
I també venen també Joanna Kulik, que la vam veure a Los Inocentes, a Cold War o a The Crime, i Michael Garaboy, de El pot dels espies, Muere otro día o Atrapa un ladrón. Està inspirada en un cas real, no és basada en hechos reales, però sí inspirada.
Mm. A veure, aquí tenim a Mathieu, un home que és membre de l'Institut Francès de Irkutsk. A veure... Irkutsk.
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 Sí.
És una de les ciutats més poblades de Sibèria, té més de 600.000 habitants.
Mm.
I és un centre econòmic, polític i militar important. Bé, el Mathieu aquest l'arresten durant la nit les autoritats russes. L'acusen d'haver abusat de la seva pròpia filla. I ell se n'adona que, com que no és cert, diu, això és un compromat. El compromat és, diguem, com una trampa, eh?
Sí.
És un aquí... M'acusen d'algo que no he fet, ells també ho saben que no ho he fet,
sí.
Però el que volen és eliminar-me, diríem, no?
Sí.
Amb l'ajuda del FSB, l'FSB és el Servei de Seguretat Nacional de Rússia.
Uh-huh.
Algú ha creat un cas per incriminar-lo i aleshores aïllat no té a qui acudir. Demostrar la innocència és impossible, que ja ho saben.
Que és innocent.
I aleshores l'única solució és escapar. Però està a Irkutsk,
A Sibèria.
A Sibèria, en una ciutat gran.
Sí, és d'aquelles pel·lícules per això de córrer, Corre que t'atrapo, corre,
sí.
Corre que vinc, corre.
Acabes
que...
rebentat.
I acabes això mateix, la pel·lícula que ja no tens a l'air, tu, no?
Sí.
La crítica parla d'una història apassionant i ben explicada. No tenim puntuació, però tenim aquest comentari.
Però té bona pinta.
Sí. Vinga, i tornem amb una pel·lícula nord-americana. Aquesta setmana, déu-n'hi-do, que feia temps que en teníem una, dues...
Els americans venen poc a poc.
Sí, bueno, venen perquè venen els Oscars i diu,
clar.
A veure si no veus. Doncs en aquest cas, The Offering.
Ja no sé lo que és real. Sé que he cometido un grave error.
The Offering és la primera pel·lícula del director Oliver Park i està basat en una història de Han Hoffman i Jonathan Junger. I Paul Kay, de les pel·lícules Afterlife, Mood i La caça. La pel·lícula no tenim crítica, no tenim puntuació, però la crítica ens diu de... una pila de sustos animados pero dispersos con escasas ideas originales. Lo cual, per la pel·lícula de por, a mi ja m'està bé.
No lo veig, no. Molt bé. A veure, de què va Offering? The Offering.
De què va Offering?
És un tio que està desesperat per poder pagar els seus deutes.
Vaja.
I què fa? Doncs intenta manipular el seu pare perquè vengui la seva funerària. O sigui, un negoci familiar, el pare és tenir una funerària. El que no sap és que en la funerària aquest hi ha un esperit maligne. I aquest esperit maligne té ficada...
Entre cella i cella.
Entre cella i cella, la seva dona, que està embarassada. I a partir de l'intentar reactivar això, es reactiva el bitxo que...
El maligno.
I comença a activar-se pensant en la seva dona que està emprenyada. Bon rotllo.
Vaya.
Vinga, anem per l'altre.
Jo en aquesta pel·lícula t'he dit aquesta crítica, no té puntuació, però hi ha una altra crítica que, va, per als amants del cinema de terror també ens sap greu de sempre ser tan dura.
Va,
i diu, compta amb uns quants ensurts i un final brutal. Diu, no guanyaran originalitat, però qui està buscant una pel·lícula de terror ben feta no s'equivocarà. O sigui que bé. O sigui que, qui els agradi el terror, no va veure-la. No va veure-la. Us l'aconsello jo.
Molt bé. Així m'agrada, home.
I ara ens anem a l'altra punta de món amb una pel·lícula que ens ve de la Índia. Patan.
Outfit X, a private terror group. Jo que sí, m'accepto que li n'hi, bas, contract.
Patan és la primera pel·lícula aquí del director i guionista Siddharth Anand. I està interpretada per Shah Rukh Khan, que es deu dir així, que va fer una cosa que deia, mi nombre és Khan, ¿vale? Que es va deixar el Shah Rukh, que a mi m'ha costat tant, que va fer també Tuberlight i Brahmastra, per Deepika Padukone, que va participar amb aquest mateix actor a Brahmastra, i per John Abraham d'Aigua o l'últim desig. D'aquesta no tenim ni crítica, ni tenim puntuació, ni tenim res de res. Però per mi és Matrix o Missió Impossible a la hindú.
A veure, estem en un lloc del Mig Orient, distòpic. I les grans cases que abans havien sigut dels rics, ara són llars dels criminals més perillosos de la ciutat. Per tant, el mal s'hi ha apoderado del bien, m'entens? I un policia encobert, un exconvicte i altres, acabaran amb el narcotraficant que va matar el seu propi pare.
Ai, sempre hi ha unes tragèdies familiars.
Oi que sí?
Això ja...
Molt mal rotllo, oi?
Sí.
Per tant, és un ambient...
Sí.
Que fa por amb gent que fa por.
Sí.
I anar fent.
Però és que sí que sembla un Matrix barrejat amb el Mission Impossible, amb aquests moviments de càmera,
sí.
De fer voltes i de poc a poc a càmera lenta i tornar a recuperar la velocitat.
Sí.
I...
El que és que Matrix
us va inventar.
Tenia tema, i no, i a més el tema ho portava.
Sí, perquè ara
canvi, que fa món paral·lel... És maneres d'ensenyar l'acció,
sí.
Que és això d'ara corro, ara paro, ara mira a poc a poc el que estic fent. I ja sé com...
Sí.
En fi.
Bé, doncs tot això.
Aquesta no em fa gràcia,
a mi tampoc.
Que vols que et digui.
Tampoc.
No tenim puntuació.
No, aquesta. No tenim res, per tant, mira com si no hagués existit.
Exacte. Va, ens l'estalviarem, aquesta. Que si no, tot el dia estem al cine, nena.
Així mateix.
I aquella gent ja ens saluden com si fóssim de
la casa.
Casa.
Va, doncs l'última, vale?
Vinga.
Mikado.
Mare no estic.
Mikado és una pel·lícula romanesa i el mateix director del Emmanuel Parvu que va fer Històries de l'edat d'oro o Los exàmenes. En el repartiment trobem a Krina Semchiuk, que és la va veure la pel·lícula Selfie, a Anna Indrikau, que és la seva primera pel·lícula, i en el paper principal a Servan Pavlov, de Cumbre 2021 o d'altres pel·lícules que aquí no han estat estrenades. O sigui, és un director que a Romania sí que té una certa anomenada, però
sí,
aquí
sí,
no
sí.
Li hem vist massa filmografia.
O sigui, som nosaltres que no ens n'hem enterat d'aquesta
passada
amb el cine de Romania.
Això mateix. I ja és hora que ens hi posem, perquè en totes aquestes pel·lícules que estem anunciant des de la Covid, justament, estem donant un tomb a veure pel·lícules que ens arriben de la resta del món i no està tot el dia veient pel·lícules que ens arriben de la indústria de Hollywood.
De Hollywood
i de Romania no ens n'estan arribant.
No.
I per tant, haurem de reclamar-ho.
A veure, aquí tenim una noia jove que es diu Magda, que treballa de voluntària en un hospital. Un hospital on hi ha crios amb càncer, en fi, on hi ha gent doncs, que ho passa malament. No? I un dia regala el seu collaret, un collaret que té, que és molt car, a una nena que està malalta allà a l'hospital. Son pare està segur que l'enganya quan li diu, on tens el collaret? Diu, és que l'he regalat a una nena. No fotis rotllos, eh? I llavors no s'ho creu. I quan la Magda demostra que és veritat, que és innocent, de lo que l'acusa son pare, ell se sent avergonyit i culpable, però també se sent incapaç d'admitir que es va equivocar. La relació entre els dos se'n va fer punyetes i cada vegada està pitjor. I les decisions del passat aniran tenint conseqüències irreversibles.
Ahí lo dejo.
Vegas.
Ahí lo dejo.
Però fixa't que és un tema molt de relació familiar,
sí.
de reflexió sobre...
Bueno, de joc, d'aquestes pel·lícules que ens agraden a nosaltres.
Sí. Sobre la vida, Montse.
Sobre la vida. Bé, doncs fins aquí la cartellera. I ara farem un repàs ràpid pels Premis Gaudí que es van lliurar diumenge passat. I aleshores, què dir? Doncs que Alcarràs va arrasar. Alcarràs se'n va endur els premis més grans, la millor pel·lícula, la millor direcció, el millor guió original, la millor direcció de producció i el Premi del Públic, que hi és nada. També amb 5 premis, una altra pel·lícula que ja vam explicar aquí, Un dia, una noche, que és aquella del Bataclan, de l'atemptat al Bataclan.
Que és difícil fer una pel·lícula sobre una cosa que tothom sap que va passar.
Exacte. Però sobretot veu que el... Com diria jo, el discurs narratiu és lo interessant d'aquesta pel·lícula. També amb 5 premis, guió adaptat, muntatge, música original, so i efectes visuals, més amb un atemptat. I la sorpresa va ser Suro, que també és una pel·lícula que...
Aquesta a mi em va fer gràcia quan
sí,
la van presentar.
Sí, això mateix. I aquesta, 3, direcció novell, actor i actriu protagonistes. Vale? I després... com a pel·lícula en llengua no catalana, Pacifiction, que ja la podem veure a Filmin, que ja la tenim estrenada a la plataforma, que va tenir, a part d'aquests dos premis, la direcció artística i la fotografia, i que a més és una ferma candidata al César, que es lliuraran a França també recentment. Destacar l'homenatge que van fer Agustí Villaronga, que justament havia mort aquell mateix dia, i el Gaudí d'Honor, Premi Miquel Porter 2023 a Jaume Figueres per tota la seva trajectòria periodística.
Per la de pel·lícules que ha explicat.
Exacte, a la seva vida. I una pinzellada així molt ràpida sobre els Goya que es lliuraran l'11 de febrer, doncs comentar que Asbestes es presenta amb 17 candidatures.
Ostres.
Aquesta serà la que arrasarà, crec jo, perquè a més ens agrada moltíssim.
Encara que no guanyi...
És un reconeixement, clar.
17 candidatures, o sigui, 17 motius.
I després d'això, el 13 de març, els Oscars, que ja explicarem més endavant, perquè justament dimecres ja es va donar la llista de les pel·lícules nominades, però avui ja no donarem més informació, sinó...
L'hem de dosificar.
L'hem de dosificar, i si no la gent dirà, oi, que m'acabalo, m'agòbio.
I els hi fotem el cap com un bombo, eh?
Sí, no. Ja n'hi ha prou, oi?
Que jo ja el tinc, si t'hi fixes.
Sí.
Normalment, eh?
Sí, per culpa meva, eh?
No, jo sóc així, jo.
Vale. Quin susto.
Molt bé, amics de Fila Zero, ara que ha callat un moment, aprofito per despedir-vos, eh? Ens despedim, marxem, ho deixem córrer fins la setmana que ve. No tornarem a explicar més coses, oi que no, Montse? Ja està tot, oi?
Sí.
Molt bé. És això, s'han d'aprofitar els moments. Quan un calla, llavors va l'altre, salta, es fica davant i diu, ei, marxem. Si no, no marxaria.
Això ho fa perquè quan expliquem coses d'aquestes, dels Goyes i els premis, ho faig jo sola.
Exacte.
Molt bé, amics de Fila Zero. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu. Adéu.